6 minuts per sobre de les 12 del migdia, passem de la performance i del teatre al cinema, i és que trobàvem molt a faltar el Francesc Cànovas. Com estàs?
Molt bé, bon
24
dia.
24 fotogrames.
Em trobaves a faltar, segur?
Sí, bueno. Clar que sí, perquè ja no sé...
A mi o al cinema?
No sabia què havia de veure al cine.
Va, home, va, agafes la cartellera, fas un repàs, fas una criba i vas al cine.
Sí, s'ha d'anar sent.
Però fa falta molt consell, per això.
Sí, perquè
que a vegades no segueixes, d'altra part.
A vegades no segueixo, però a vegades sí. I hi ha pel·lis que després les veig al cap de molt de temps, però sí. Dic, ai, aquesta la va
després recomanar. Parlarem, a veure si has vist les que vas dir que havies de veure.
No, no
les
he
estiu.
Vist, tampoc.
No.
Només he vist Barbie,
o sigui,
aquest estiu.
Fa la subscripció de Filmin de l'estiu de 3 mesos, aneu veus pel·lícules?
I mea, sí. I ja se m'ha acabat. Per tant, ara m'he fet Movistar i he vist una que és Antidisturbios, que no és una pel·li, però
ah,
és una sèrie.
Ah, gran sèrie, sí.
Que me la vas recomanar i l'he vist.
Fa temps,
això,
eh?
I també he vist Suru. Mira, he vist
Suru,
Suru que també
bona.
Me la vas recomanar i també l'he vist.
Et va agradar, verdad, Suru?
Sí, em va agradar. I ara tinc allà el Carràs, que no m'atreveixo a veure ara perquè em vas dir que era un poco sobrevalorada.
Jo sóc dels pocs que al Carràs no li va acabar de fer el pes, però bueno, ja sé que vull contra la marea i contra...
Però mira si et faig cas, veus? Vinga, doncs amb què anem avui?
Doncs mira, farem un repàs de la cartellera d'aquest cap de setmana, que és El superviviente de Auschwitz, Jean Dubarry, La voz del sol, La rec és una pel·li de por, que és la pel·li de por de l'estiu, que encara està cartellera, que em va agradar molt, i està molt potent, que es diu Háblame, pel·li que la crítica la deixa pels núvols, o sigui, que no és allò del fenomen només de pel·lícula de por dels jovenets i tal, o gent que li agrada el gènere, sinó que la crítica en general... l'ha aplaudit molt. I el clàssic és un clàssic espectacular que pots trobar a Filmin, que tu ja no el tens Filmin,
no.
Però bueno...
M'ha caducat fa dos dies.
Que es diu Perversitat del gran Fritz Lang.
Uh-huh. Vinga, doncs comencem pel El superviviente de Auschwitz.
¿Esa tal Lea es pariente suya?
No.
¿Y su familia está...?
Mi madre, mi padre, mis hermanas, todos, lo siento, en mi interior, murieron. Pero ella está viva.
El orgullo de Polonia y superviviente de Auschwitz, Harry Haas.
Me interesa su historia.
Todos la conocen, soy el superviviente de Auschwitz.
Pero nadie sabe cómo lo consiguió.
Tú no hables del tema.
Sígueme.
Jamás.
La chica que dejé en mi país no sabe que estoy vivo.
Publicaré su historia por toda la costa este.
Hábleme del nazi.
Quiero convertirte en una atracción.
Doncs bé, aquesta pel·lícula està dirigida pel director Sam Levinson. Ai, perdó, Barry Levinson. Sam Levinson és el fill, és el que va crear la sèrie Euphoria.
Ah, sí, vale? Ostres,
pues el pare de Sam Levinson és Barry Levinson, que és el director d'aquesta pel·lícula, que és un director que ha fet clàssics o pel·lícules conegudes com Rain Man, El Mejor, Sleepers, Esfera, Good Morning Vietnam, i ara torna a dirigir aquesta pel·lícula, que es diu El superviviente de Auschwitz, i narra la història d'un jueu que estava a Auschwitz i va sobreviure fent boxa. Però contra qui lluitava? Contra altres presos jueus per sobreviure. Vale? La pel·lícula està inspirada en fets reals. Es veu que aquest personatge va assistir realment, que després de superar i sobreviure a la Segona Guerra Mundial i sobreviure a Auschwitz, per això es diu justament aquest títol, aquest apel·latiu, aquest nickname que tenia ell, no?, va començar a lluitar de forma, no sé si dir professional o no, però vull dir, va practicar la boxa i es retava o feia combats amb antigues glòries de la boxa, uh-huh. Antics guanyadors de pesos lleugers o pesos mitjans, i organitzaven combats de boxa amb aquest reclam que ell era supervivent d'Auschwitz, i llavors sentim el trailer que comença a investigar vostè com sobrevivió en Auschwitz i tal, i llavors la història de la pel·lícula és això, és aquest passat atormentat que té aquest personatge, que és el Ben Foster, és l'actor que l'interpreta, que si veieu l'imatge està espectacular, superprim, fent el paper, torturat per aquest record, perquè ell va aconseguir sobreviure, però carregant-se altres jueus al ring. ¿Vale? Uh-huh. I la pel·lícula està filmada amb un estil molt clàssic, perquè Barry Levinson és molt clàssic al contrari de com filma el seu fill, el Sam Levinson, que és una forma de filmar molt més moderna, molt més de videoclip, pantalla partida, slow motions, molt de color, doncs no, Barry Levinson, de l'escola més clàssica, filma una pel·lícula clàssica, una pel·lícula que inclús la veus a nivell de fotografia i de com està filmada, podria estar rodada als anys 70, 80 o inclús 60, no? I que té un repartiment espectacular amb Ben Foster, com deia abans, que és el prota, la Vicky Krieps, que és una actriu excel·lent, que és la que sortia a l'Hilo Invisible, vale, de fa uns anys, de Paul Thomas Anderson. Surt el John Leguizano, el Peter Sarsgaard, vale, Danny DeVito, o sigui, una pel·lícula que té una flaire de pel·lícula com clàssica, de com es feien les pel·lícules antigament, no? Fugint dels artificis visuals, fugint del tipus de realització que és de planos molt curts, de muntatge ràpid, o sigui, una pel·lícula més pausada, i que té molt bona pinta i que també té bones crítiques, i com deia abans, està basada en aquest fet real, o aquesta història real, d'aquest personatge que va sobreviure a Auschwitz fent boxa. Mm-hmm. Vale? La següent és una pel·lícula també històrica, ambientada a la història, un drama biogràfic històric, que es diu Jean Dubarry.
Os presento a Jean Bouvernier, el ángel.
Un ángel caído del cielo.
Os esperaba. Os amo.
Eso no es amor.
¿No pensáis que es el momento de cambiar de vida?
¿Para ir a dónde?
Jean Dubarry quiere que os presente ante el rey.
La condesa Jean Dubarry.
Ante todo, no miréis al rey a los ojos. Eso sería percibido por la corte como una invitación.
¿Una invitación a qué?
A fornicar.
¿Quién se cree que es?
Bé, aquesta pel·lícula està dirigida per una tal Maiwen, que jo no tinc ni idea qui és, la veritat, que també és l'actriu de la pel·lícula, vale? No havia sentit mai d'aquesta actriu barra directora, i compta també amb el Johnny Depp. Vale? Johnny Depp fa el paper de Lluís XV, i la Maiwen, que és la directora i actriu, fa paper de Jean Dubarry, que és una cortesana, jove, atrevida, amb ganes de posar escalafons socials. Recordem que antigament, pues, si naixies sent una cortesana o gent, diguéssim, de classe baixa, no podies posar socialment, i ella es fica dintre de la cort del Lluís XV, i Lluís XV, que és el Johnny Depp, s'enamora d'ella bojament i viuen un romance apassionado d'època, això, del segle XVIII, no? Ella és intel·ligent, és atractiva, és ambiciosa, no? I cau, bueno, el Lluís XV cau perdudament enamorat amb ella. I va ser un escàndol dintre de la cort aquest romanç o aquesta història d'amor que van tenir els dos, no? Què passa? Que és una pel·lícula, segons la crítica, si veus a Film Affinity ho veuràs, tots
sí,
són,
ho
tots
estic
són
veient
durantíssim, punts vermells, tot, que diuen que no hi ha química, sobretot entre ells dos, el Johnny Depp i aquesta Maiwen no tenen cap mena de química a nivell de d'aquesta
una
història.
Una pel·lícula con el empaque de relamida producción de prestigio. Nada más. Ha vuelto a dir.
Pel·lícula pomposa, artificial, buida, no? Que tindrà molt bona factura, està molt ben rodada, tindrà una direcció de producció espectacular per l'ambientació del segle XVIII, però que tot queda en la nada absoluta, no? Sí. Sobretot amb aquest paper, diguéssim, de Johnny Depp, que dius, Johnny Depp, aquest és de paper, no? Vull dir, no enquadra gens que hagi acceptat aquest paper. Bueno, ell venia de cert boicot que tenia des de fa un temps pel judici que va patir, i suposo que va agafar aquest paperet per guanyar uns calarons, no? Per tant, la pel·lícula, bueno, a qui li agradi el cinema d'època, aquestes històries cortesanes, de romances varios, pot estar bé, però ja diem i avisem que la crítica no és gaire
no és
amable amb ella, no? Anem a la pel·lícula espanyola de la setmana, que té bona pinta i que es diu La voz del sol.
Hay que ver cómo llueve.
No es lluvia, es Dios escupiendo los gabachos.
Me gustaría llevar conmigo y con Manolo a Lanito, a mi tierra.
¿A dónde, a España?
Sí.
Puedo tomar mis propias decisiones, ¿sabes, Manolo? Soy una mujer libre.
Sí, libre de tocarme los huevos.
¿Lo hueles? Es mi tierra. ¿Es vuestro? No. Es hijo de mi señora, pero vamos, que lo he criado yo como si fuera mío. Se llama Alanito.
Alan. En España, como le toques un pelo a una mujer sin estar casado, te cuelgan y una vez colgado te fusilan.
¿De dónde vienes?
Yo soy americano, pero vivo en París ahora mismo.
Yo soy medio americano también, ¿eh? ¿Sabes, Hemingway? Le echó los trastos a mi madre. Me tocó con su varita mágica y 31 años después...
Solo quiero que seas una persona decente. Si no te respetas a ti mismo, nadie te respetará.
¿Por qué nos quedasteis a vivir aquí?
Tuve mis razones.
¿Y Maruja?
Tuvo las suyas.
Lo importante no es cómo te ven los demás, sino cómo te sientes tú mismo.
Yo aún no sé por qué te escapaste conmigo hace 30 años.
Tú me salvaste, Manolo.
¿De qué?
De mí misma.
¡Viva la República! Solo corre, como si tu vida dependiera de ella. Que en realidad depende de qué hostias.
¡Niños, corre!
¡Cogerle, coño!
Bé, La Voz del Sol, dirigida per Carol Polakoff, compta amb Carmen Machi i Cara Elejalde com a parella protagonista i parla la història d'un matrimoni que va fugir a la Guerra Civil, es va exiliar a França, viuen a França, que formen part del servei d'un matrimoni francès, que són ambaixadors, i aleshores arriba un moment que decideixen tornar a Espanya de viatge d'estiu, diguéssim, de vacances, no? I s'enduen amb ells el fill de l'ambaixador, no? Perquè viatgi món i pugui veure altra cosa que no sigui París i França. Aquest viatge que tornen al seu poble, que pel tràiler sembla un poble de Navarra, sembla sí, ser, vale? Sí. Perquè surten els
Sant
Fermins i el mocador vermell i tal, doncs bueno, venen els records del passat i veuen i venen els motius pels quals van fugir d'allà. Bueno, és com uns flashbacks on s'explica la història d'aquest matrimoni i per què van acabar fugint i perquè ella el va seguir a ell, perquè dona a entendre que ell va ser el que va decidir marxar i ell el va seguir, no? Tot això enfrontat amb el present i aquesta història de coneixement d'aquest noi francès a aquesta Espanya no actual, perquè el tràiler no sembla actualitat, sembla no. Com si fossin anys 60, potser,
sí.
O 60 i llargs, pels cotxes, pel vestuari, o sigui, sembla ser que ells tornen de París a l'Espanya, però no a l'Espanya democràtica, perquè ja et dic, jo pensava que sí, que estava ambientada al present.
No.
Les sinopsis no ho expliquen, però veient el tràiler te n'adones que ells tornen a una Espanya encara en dictadura, perquè et dic, els cotxes i el tema de com vesteixen sembla com si fos l'Espanya dels finals dels 60 i principis dels 70, potser, no?
El que sí que és un drama que Carmen Machi i Cara Elejalde, és veritat que han fet moltes coses, però que el gran públic els associa, i sobretot aquí en parella, a comèdia.
I aquí jo no sé
si això és massa gran l'etiqueta que tenen, saps? A vegades.
Bueno, jo he vist a Carmen Machi al teatre fent drama i és espectacular. I he vist pel·lícules també d'ella fent pel·lícules dramàtiques i és espectacular. Per tant, bueno, van tindre, no sé si dir... van tindre, bueno, el gran èxit de Ocho Pellos Vascos,
sí,
no? Sortien
clar,
els dos.
Sí, sí.
I sí que tens raó que a partir de llavors sí que van ser etiquetats com a actors de comèdia, no?
Clar, els associes junts una altra vegada com a allò.
Bé, jo penso que aquesta pel·lícula, bueno... La Voz del Sol, a part de ser costumbrista i parlar sí. De la història d'Espanya, haurà també moments de comèdia, segur. Tindrà alguns momentets...
Jo crec que sí, perquè si no, no entendria que fossin sí. Exactament aquells pel gran públic, eh?
Podríem dir que potser és una tragicomèdia, una comèdia amb matisos dramàtics també, de tant en tant, sobretot quan recorden el passat d'ells, quan van fugir de la dictadura de Franco. Bueno, és una aposta que pot estar bé per aquest tipus de cinema, bueno, per gent adulta potser, sí. No? No per joves, però bueno, té bona pinta La Voz del Sol.
Perfecte, vale? Doncs anem a la següent.
A la següent està molt, molt xula i ja et dic, i més enllà de la gent que li agrada la pel·li de por, és una pel·lícula molt interessant, es diu Háblame.
¿Haces algo esta noche?
¿Quieres probarlo, eh?
Mi madre se va a las 9.
Quedamos a las 10.
Sí. ¿De dónde la sacaste?
Dicen que era la mano de alguien que contactaba con los muertos. ¡Joder!
Yo oí que era la mano de un satanista. La otra mano aún sigue por ahí.
Los blancos son lo peor, en serio.
¡Ale! ¡Vamos al lío!
Ya sabes cómo va la cosa. Di, háblame.
Háblame.
¡Páralo de una puta vez! ¡Se está ahogando!
83 segundos, Josh. Quítasela ya.
¡Abre la puerta o la tiro abajo!
Háblame és el fenomen de por d'aquest estiu. És una pel·lícula dirigida per una parella que es diu Danny i Michael Filippou. Són germans. I és un terror de possessions i també psicològic. ¿Vale? Però no és la típica pel·lícula de por de posseïdos que hem vist mil vegades. No, va més enllà. I és una pel·lícula que també parla de la pèrdua. Per què dic això? Perquè la protagonista de la pel·lícula és una noia que ha perdut a sa mare fa poc amb un suïcidi, i ella no troba explicacions, ni el seu pare li vol explicar o no li explica el motiu per què va morir o es va suïcidar sa mare. No? Llavors, una d'aquestes sessions de Ouija, que no és una Ouija, és una mà, com una mà modificada, sí, que tu agafes, si veieu el trailer ho veureu.
És pitjor que la Ouija, això.
Tu agafes aquesta mà i aleshores dius, talk to me, háblame. I llavors l'esperit que està por ahí pululando, pum, t'entra. T'entra al teu
Fantàstic.
Cos, Isa.
Quina necessitat hi ha d'agafar aquella mà.
Te posé... I llavors hi ha una franja de 83 segons que pot estar connectat al qui participa en aquest joc amb l'esperit que l'agafa. No? Llavors, a cap de 83 segons l'han de separar de la mà. Què passa? Que hi ha un moment donat quan aquesta noia de la pèrdua passa uns segons més d'estar agafada la mà per unes circumstàncies que no direm quines són, doncs tenim un problema. O sigui, un d'aquests esperits es queda dins d'ella o es queda vagant a la seva, diguéssim, món proper i present i real, i farà que comenci a sospitar de tot. Perquè aquest esperit que se li presenta és l'esperit de la mare. I no sabem si és la mare realment o és un esperit maligne que es fa passar per la mare. ¿Vale? Llavors aquí entra una juguesca també de thriller molt potent i sobretot és molt físic, és un terror molt físic, un terror que palpes, ja, o sigui, les sessions aquestes de Ouija que fan, dic Ouija per dir el terme, sí que tothom entén, sí. Aquestes sessions d'espiritisme per convocar els esperits són molt, molt realistes, els actors, tots són joves, ho fan molt bé, tots, o sigui, realment et creus i sembla que estiguin realment filmant a nivell documental una sessió de Ouija, està molt ben realitzat i tot és molt creïble, i n'hi ha efectes puntuals, no és una pel·lícula que visqui dels efectes de... Los Poseídos parlant així amb veu greu i aquestes coses. No, és molt realista tot, que és el que fa realment por. Aleshores, és una pel·lícula que sí que cau en certs tòpics, sí que cau en certs tòpics la pel·lícula, perquè és inevitable, però és una volta de torca al gènere, molt original, molt ben feta, i que realment hi ha moments de la pel·lícula molt angoixant i molt inquietant, sobretot al principi. Al principi, quan es presenten i s'expliquen com funcionen les sessions aquestes d'espiritisme, el primer cop que ho fan aquesta noia i la seva amiga que van allà a una reunió d'aquestes i la fan, o sigui, està molt ben parit tot plegat i repeteixo la crítica, si veus Film Affinity, tots són punts verds i crítiques boníssimes totes que parlen d'això, parlen de la gran sorpresa de la pel·lícula de por de l'estiu i d'aquest any, segurament. Talk to me, háblame.
Perfecte, doncs a qui li agradi aquest gènere, que se l'apunti, i ara anem amb el clàssic.
El clàssic és una pel·lícula que es diu Perversidad, de Fritz Lang, no sé si tenim algun tros o algun trailer o alguna cosa.
De l'any 45.
De l'any 45, és una pel·lícula extraordinària.
Ambientació de l'època.
Molt bé. Els actors són Edward G. Robinson i fent de Femme Fatale a Joan Bennett. És una pel·lícula brutalíssima de Fritz Lang, recordem, que és el director de Deseos Humanos, de Fúria, de Metrópolis, M. Vampiro de Düsseldorf, Los Sobornados, o sigui, un director contra la Cabas, amb una fotografia en blanc i negre espectacular de Milton Krasner, que és també espectacular i que va començar a marcar certs estàndards del cinema negre, i narra la història d'un home trist, casat, infeliçment casat, que no té cap mena de felicitat a la seva vida, que és un pintor que pinta quadres, però no és ni professional ni és famós, però coneix una joveneta que li fa gràcia i per lligar-se-la comença a dir que és un pintor famós, que és un pintor famós i que els seus quadres valen molt de cèntims. Què passa? Aquesta noia joveneta, que és una femme fatal, que era Joan Bennett, té un nòvio, que és un macarra, i comencen comença a fer-li creure que s'enamora d'ell. Per què? Perquè vol els quadres. Vol els quadres perquè es creu realment de que el que li ha dit el pintor aquest, que no és famós, ni és professional, ni res per l'estil, se'l creu i diu, bueno, pues ara lo estafo i me llevo los cuadros, no?
Tots són mentides.
Totes són mentides. I a partir d'aquí ell cau com un babalit amb aquesta jove, se la creu, fins que arriba un moment de la pel·lícula que obre els ulls, se n'adona, que és una seqüència brutal, aquest moment donat, i se la carrega. Se l'acaba matant, no? De despit a la femme fatal. I bueno, llavors comença la seva culpa, bueno, és un pur thriller de cinema negre, que és un estudi de la culpabilitat espectacular que va fer Fritz Lang l'any 45, justament quan acaba la Segona Guerra Mundial, i tothom tenia molta culpa de tot, doncs ell va fer aquesta pel·lícula, i és una pel·lícula extraordinària i a recuperar com a una perla espectacular del cinema negre dels anys 40-50 americans.
Perfecte, doncs, Perversidad, l'any 45, aquesta recomanació del clàssic del Francesc Cànovas. Francesc, fins la propera setmana.
Això mateix, ens veurem aquí el dimecres que ve.
Que vagi molt bé.
Gràcies.